migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat, bàsicament, a xerrar d'unes quantes coses força interessants. Mira, estarem pendents d'entrar a aquest sorteig de semis de la Copa del Rei. Això per començar, i parlem de futbol, evidentment. I continuem parlant de futbol. Mireu que bien va la cosa, eh? Perquè avui, que són les sortejos de semi, insisteixo, us donarem els resultats immediatament conforme vagin sortint. Mireu, l'any 2019, Ada Colau, llavors alcaldessa de Barcelona, va retirar dels parcs infantils el cartell de prohibit jugar a pilota. Això va quedar així de clar, eh? Fa uns mesos, una veïna de Sarrià va reclamar a l'Ajuntament de Barcelona que recuperés de nou el cartell de prohibit jugar a pilota a la plaça del Consell de la Vila. La veïna estava argumentant, o argumentava, que el soroll no la deixava descansar i una falta d'uniformitat en la ciutat, a causa que altres places del districte doncs mantenen un cartell de prohibició del joc en pilota, excepte en aquella, no? Com és el cas de la plaça Sant Vicenç de Sarrià, situada a només uns metres de la plaça del Consell de la Vila, on es troba la seu precisament del districte i on temps enrere es va retirar la placa prohibitiva. Aquesta veïna afectada es va adreçar a la sindicatura de comptes i aquesta ja ha pres una resolució definitiva. Per cert, contrària a la petició de la veïna. La sindicatura recomana retirar tots els cartells restants de prohibit jugar a pilota. És a dir, la veïna demanava que es posés el cartell i al final ha passat tot el contrari. Que la recomanació és que retirin tots els cartells de prohibit jugar a pilota en defensa del dret d'oci dels infants a tots els districtes de la ciutat. Bé, en la seva resposta, el síndic apunta que cal desplegar agents cívics i personal especialitzats en la gestió de joc que instrueixin el veïnat de forma pedagògica, perquè si ben cert és que els nanos, els nens, tenen dret a jugar a pilota, de fet, quan era més perillós, menys perillós jugar al carrer, doncs ho fèiem, no?, al carrer. Ara, jugar al carrer no és tan fàcil a pilota, excepte en jocs molt, molt determinats. Bàsicament és això, instruir. Si bé insisteixo que els nens tenen dret, i nenes, a jugar a pilota, a gaudir del joc, també és cert que els veïns tenen dret a descansar. I aquí és on entra la lògica. Hi ha hores a les que no seria normal jugar a pilota, per exemple. Seria això, eh? Sergi Tor, com estàs? Tu has jugat molt a pilota o què?
Jo era dels dolents. A mi,
jo també.
Oient, ho vam dir una altra vegada. Aquesta conversació ja l'hem tingut a tots
els oients.
Tenim
un déjà vu de conversa.
Un déjà vu. Els nascuts del 3 i el 6 d'agost, és a dir, quan anem a la plaça, ens escollien a la fi de tot. A la fi de tot, per no estorbar. Aleshores me vaig fer locutor. Sí, aleshores, per reivindicar la meva quota de protagonisme, vaig deixar el terreny de joc i vaig començar a transmetre els partits. Això és cert, eh?
En aquest cas, Sergi, ben trobat, perquè hem trobat possiblement una cosa on feny menys mal a la societat, i això sempre està bé.
Sí. Però el meu inici radiofònic va ser els partits, i bueno, ho dic perquè és una realitat, no?, del barri i del col·legi, on no m'escollien mai per formar part dels esportistes.
Escolta'm, Sergi, aquí, en aquest cas que estava explicant, hi ha una col·lisió de drets.
El que no sé si s'ha perdut un bon futbol, un futbolista, o s'ha guanyat un mal locutor. Això ja no sé, jo crec, la nostra trajectòria. Val, no?
No estaré a valorar.
Exacte.
Aquí, en aquest cas, et comentava que hi ha una col·lisió de drets, en aquest cas, no? Clar, de la veïna i dels nanos a jugar.
Sí, la col·lisió de drets és real, no? És a dir, el descans veïnal, que és un dels drets, quan també passa amb el sector de l'oci nocturn, i el dret de la convivència. Però queda clar primer el fet que a Barcelona es va establir la criminalització de jugar a pilota. I es va prohibir. És a dir, es va prohibir jugar a pilota als parcs, no? Ja fa una sèrie d'anys, per considerar que no era l'espai adient, no? Evidentment, les ciutats han canviat, han millorat, algú podria ficar en aquest cas una negociació amb aquestes paraules que acabo de dir, perquè abans, potser també a la nostra època, hi havia molts carrers sense asfaltar, no? On es jugava a pilota, sí, sí, perquè no hi havia cotxes, no? Però a partir de l'asfalt, doncs, el creixement, l'asfalt, els cotxes, etc, etc, i l'espai d'oci que havia als barris va quedar, en aquest cas, amb els parcs infantils, que també parlarem a la tarda de la seva arquitectura, perquè és clau, no?, dins de la configuració de les ciutats. Hi va haver un moment, doncs, que la ciutat de Barcelona va negar aquest dret, doncs, de jugar a pilota. A partir del 2019 es va començar a aixecar, però el que sí que tenia raó la veïna, que va provocar aquesta resposta de la sindicatura de Greuges, és que no hi havia uniformitat. És a dir, Colau no va complir perquè en algunes places sí que es va retirar i en altres se va deixar el cartell. Curiosament, no? I ella ho deia, escolti, amb aquesta plaça que jo tinc al davant ja no hi ha cartell, en canvi amb una del costat de casa sí que n'hi ha, no? I per tant no hi havia uniformitat. Ara la sindicatura de Greuges preval en aquest cas el que seria el dret de joc de l'infant. Crec que queda clar que aquí el millor, doncs, és la compatibilitat horària, no?
Clar, sentit comú, eh?
De dir, doncs, de 6 a 8 o 9 del vespre se pot jugar i, evidentment, amb hores, doncs, de descans, no. Jo crec que aquí seria molt millor la compatibilitat, però sí que és evident que una mica de mal als ulls fa, no?, el sentit de prohibir en un parc infantil, no?, la pilota jugar al futbol. Jo crec que, en aquest cas, el sentit comú invita amb aquesta compatibilitat, i aquí també és molt important la figura dels agents cívics. Evidentment, doncs, quan hi ha mals usos, també, doncs, que prenguin la seva consciència i les seves recomanacions a cap i a la fi, doncs, perquè no hi hagi aquesta col·lisió de drets, que tothom té els seus drets, no?, ciutadans.
Sí, senyor. De fet, pels que ja tenim certa edat, jo faig veure tot això perquè tenim certa edat, que ja vam enterrar la nostra joventut en una baixada del Dragon Khan i ara ja no podem pujar cap d'aquestes atraccions perquè ens maregem, tal com deia el Sergi Tor, jugàvem al carrer.
No tenim encara sorteig de copes, unes semifinals no costa gaire. No hi és encara.
No, encara no.
Un quart de dues.
No, encara. Estan per aquí fent la
és una eliminatòria, perquè la següent ja la tens de la primera, no?
Correcte. Doncs parlàvem precisament de tot això, d'aquesta qüestió de jugar pilota al carrer. Doncs mira, precisament parlem amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia, que el tenim al telèfon. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Ostres, aquests cartells, eh? Tu et mereixes quan puges al Dragon Khan i ja no pots jugar?
Quan ho deies, ho estava pensant, és que ja n'hi pujo.
Jo és que ahir vaig entrar a la meva joventut, pujar al Dragon Khan i ja no. Però clar, no. Encara jugaven a pilota i aquests cartells, ostres, com, no diré que grinyolen, però dius, ostres, no sé.
Sí, mira, tu ho deies molt bé al principi, eh? Nosaltres, quan érem petits, teníem una ciutat jugable, vam passar a una ciutat amb àrees de joc, i nosaltres el que reivindiquem des de la sindicatura és tornar a aquesta ciutat jugable i que no estigui circunscrit a un espai concret al poder jugar. Però aquí s'han de buscar els equilibris, i aquest equilibri passa per diversos drets: el dret al descans, el dret a l'espai públic i el dret a la convivència pacífica. I aquí s'ha de fer un equilibri, sobretot important, entre el dret al descans i el dret a l'oci, que implica el dret de joc dels nens, nenes i adolescents. I aquí ens va entrar una queixa d'una veïna que possiblement tenia tota la raó del món, de que tenia molèsties continuades de soroll a la plaça on vivia, una plaça de Sarrià-Sant Gervasi, a la plaça del Consell de la Vila, i aquestes molèsties eren sobretot per al tema del joc de pilota, accés a taules a terrassa i activitats, i moltes activitats festives a la plaça. Nosaltres el que vam fer és abordar-ho de tots els àmbits, però el que és important és en aquesta anàlisi que fem del dret al joc com un dret humà específic d'infants i adolescents. I el que fem és recordar que en el seu moment Barcelona va adoptar un pla de joc a l'espai públic, el pla de joc 2020-2030, i el que pretenia això, de tornar a aquesta ciutat jugable, diversificar les oportunitats de joc als carrers i a les places, que és una activitat física. Estem dient que els nostres joves són molt sedentaris i el que han de realitzar activitats físiques, i perquè és beneficiós per la salut i per la vida comunitària. I és un pla de joc pioner. El primer es va fer a Dublín i després a Londres, i després el va fer a Barcelona amb la participació de 400 professionals, entitats, i també van participar nens, nenes i adolescents en el disseny d'aquest pla de joc. I és un canvi de paradigma, és posar l'urbanisme de tota la ciutat a disposició del joc. I es prenen diverses mesures. I una d'aquestes mesures que s'adoptava és retirar els cartells de prohibit jugar a pilota. Nosaltres el que veiem és què és el que està passant a les places, que sí que es van anar posant aquests cartells de prohibit jugar a pilota, però es van retirar d'algunes places i algunes es va continuar mantenint. Doncs aquí teníem un dilema. El que s'ha de fer és uniformitzar. Uniformitzar en quin sentit? Tornar a posar els cartells a totes les places? Nosaltres entenem que no. Que uniformitzar vol dir treure els cartells de totes les places, però recordant que tan legítim és jugar a pilota a la plaça com descansar els habitatges als veïns sense patir soroll. I aquí el que veiem és que hi ha tres factors molt, molt importants. Un primer factor és l'administració, que l'administració ha d'esmerçar esforços per fer compatible el dret al joc i el dret al descans. Però també fa una aposta que moltes vegades la tenim oblidada, una aposta per la corresponsabilitat, és a dir, per la implicació ciutadana per mantenir la qualitat dels espais públics i els seus usos socials. És a dir, aquesta corresponsabilitat el que implica nens, nenes, adolescents, poden jugar a pilota a les places? Sí. Són usuaris de les places? Sí. Però han de ser corresponsables, que en l'exercici del seu dret al joc també han de respectar el descans dels veïns. Llavors nosaltres en aquesta corresponsabilitat el que diem és que s'ha de complementar amb un treball socioeducatiu.
Sí, perquè l'equilibri és difícil, David?
Ah, però que s'implementin a les places presència de agents cívics, d'educadors, que conscienciïn els usuaris i pares i mares dels usuaris de la necessitat de respectar el descans dels veïns. I per tant, hi ha moltes solucions. La via punitiva no ens portarà res, el fet de prohibir jugar a les places.
No, la punitiva mai arriba a bon port habitualment en cap cosa, però possiblement seria posar horaris, potser?
Posar horaris, però inclús més enllà de posar cartells d'horaris, sinó que la gent fos conscient que hi ha horaris en què no es pot jugar.
Ja, clar, home, hi ha una cosa bastant coherent, no?, de sentit comú. A les 3 de la matinada no et posaràs a jugar a pilota, és una qüestió.
I no et posaràs a partir de les 10 de la nit a jugar a pilota.
Vale,
per això que creiem és que és molt important que moltes vegades reivindiquem el dret a la ciutat, hem de començar també a treballar en veure la ciutat. Jo, com a usuari d'una plaça, puc jugar a la plaça, però també haig de ser conscient que hi ha veïns que viuen al voltant d'aquesta plaça i respectar el seu dret al descans. Per tant, més enllà de posar cartells, treure els cartells de prohibit jugar a pilota, més enllà de posar cartells dels horaris, que siguin conscients de com pot afectar el descans del veïnat. I per això nosaltres entenem que l'actuació de Sarrià a Sant Gerard, si nosaltres ens vam traslladar a la plaça, vam parlar amb els tècnics, entenem que l'actuació de no posar cartell és correcta, però s'ha de continuar vetllant per conviure pacíficament en els diversos interessos, amb els diversos interessos dels ciutadans. Pensa una cosa, pensa que places i carrers és l'espai col·lectiu que pertany a tota la ciutadania, on es desenvolupa la vida quotidiana, les relacions socials, però s'ha de fer amb respecte i sobretot en convivència.
Ostres, això depèn de la bona voluntat i de la consciència social, bàsicament ho has dit molt bé, que a vegades això brilla per la seva absència, vull dir, és a dir, que s'ha de ser molt curós també amb això.
Clar, tot passa per això, tot passa per el tema de la corresponsabilitat. I si no fem una aposta per la corresponsabilitat, estem equivocats, perquè si fem l'aposta a que tot ha d'anar per la via securitària, per la via de la sanció, per la via de la prohibició, no, la ciutat és convivència, i com conviuen en un mateix espai persones i col·lectius que tenen valors diferents i han d'aprendre a conviure. I, per tant, aquí és un paper de l'administració de buscar aquest equilibri entre el dret a l'oci i el dret al descans, però també de consciència sobre la corresponsabilitat. I és per això que nosaltres diem s'han de treure. El titular és s'han de treure retirar tots els cartells de prohibir el joc. Sí, però hi ha una segona part d'aquest titular i corresponsabilitat a la ciutadania, que els espais públics són espais compartits i el que s'ha de fer és buscar el just equilibri entre l'exercici del dret al joc i el dret al descans, és a dir, buscar una ciutat jugable que permeti també a la gent descansar i exercir descans.
Doncs, senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, gràcies per aquests 500 dins, molt amable, que tinguis un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
És el què? Doncs ja sabeu, cartell de jugar o no jugar a pilota, el sentit comú mana. Va, que de seguida parlem de legalitat aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Búscalo, más vital no más. lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada de Spain.
Eso es.
Tú eres abogada de Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada de Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
Hace años,
además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval que había hecho del hijo, del nieto.
Y los bancos, pues ya sabéis que la ley de segunda oportunidad os puede echar una mano, es más, os va a echar una mano. Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Doncs ja sabeu, és el que de la llei de la segona oportunitat. Estaria encantat de dir ara mateix com està la SEMI. Suposo que estan fent un espectacle amb un MAC i no sé què històries que no van per feina. Això, quan estigui el Gil, que vindrà d'aquí res a fer informació de serveis, fins i tot ho podrem dir en directe, perquè penso que això quadrarà amb el directe d'aquí res, eh? I és això, que de seguida actualitzem informació de serveis, arriben a 2:15, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats.
No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Tots els dies.
Momentos.
Momentos.
De tota una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimecres, dia 12 de febrer. Habitualment comencem per la meteo, el trànsit, però avui jo crec que per actualitat ja comencem pel sorteig que acaba de finalitzar ara mateix, el sorteig de les semifinals de la Copa del Rei. Parlem d'esports amb el José Luis Gil. Hola, José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Pues ya lo tenemos.
Sí.
Han tardado, ¿eh?
Bueno, ha anat més curt i més breu que d'altres sortejos de Copa.
L'espectacle de màgia aquest que han posat a davant era necessari?
Jo, de l'espectacle de mentalisme que hem vist abans, on un mentalista ha hipnotitzat a Petja Mijatovic i Xavi Prieto, els homes que traien les boles, m'he quedat amb la cara de Medina Cantalejo. Perquè jo estic segur que el president del CTA ha dit: això és el que jo necessito per arreglar el tema arbitral.
Correcte.
Que hipnotitzin a la gent, que ningú no protesti, que els àrbitres facin la seva feina, bueno, ja està, és aquest el tema. Bueno, semifinals, Copa del Rei.
Com queda això?
Com queda? De moment, anada i tornada, que això és lo important.
Sí.
Anada 26 de febrer, més o menys, les teles manen, Tornada 4 d'abril. Futbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Ostres.
Anada, Montjuïc. Tornada, Wanda Metropolitano. I Real Sociedad, Real Madrid. Anada a Noeta, tornada al Santiago Bernabéu. Òbviament, vostès són intel·ligents. Hi ha una possibilitat que tinguem un clàssic Barça-Madrid a la final de la Copa del Rei, si és que el 4 d'abril blaugranes i madridistes han acabat fent bé la seva feina. És...
Vaja. O un clàssico, també, entre l'Atlético de Madrid i un Real Madrid. També seria possible.
No, això no seria un clàssico, seria un derbi.
Això, cas. Un derbi, perdó.
Seria un derbi.
Perdó, disculpi.
No,
terminologia que m'he confós. Un derbi, és veritat.
Em fa l'efecte que no li ha agradat a vostè el sorteig. No li ha acabat de convèncer.
Sí, no, realment no, m'és igual, eh?
M'ha semblat percebre una certa... un cert insídia en...
No, jo crec que hi ha dos favorits clars per aquesta Copa del Rei. I em sap greu perquè els dos estan a la mateixa banda, Barça i Atlético de Madrid.
Miri, està vostè disfressat ara mateix del Cholo Simeone, que és el que defensa aquesta teoria. De tota manera, torno a insistir, és veritat que l'anada 26 de febrer és relativament aviat, la tornada és el 4 d'abril, que vés a saber com estarà la gent el 4 d'abril. Perquè el món haurà donat unes quantes voltes i igual estem amb el cap posat en altres empreses i no les semifinals de la Copa del Rei. Però bueno, ja veurem com va el tema.
Barça, Atlético de Madrid, Real Societat, Real Madrid.
Sí,
aquests
senyor.
Són els sorteigs de les semifinals. De l'Espanyol, què parlem?
Doncs parlem de que sentirem a Jofre, que fa avui roda de premsa, l'equip de Manolo González, doncs, que treballa pensant en la visita de l'Atlètic de Bilbao diumenge a Cornellà Prat. Un Espanyol de dues cares, vulguis que no, capaç de guanyar-li al Madrid a Cornellà, capaç d'haver sumat només 2 punts de 33 en totes les sortides del campionat. Anem a veure què pensa Jofre Carreras d'aquest Espanyol últimament de dues cares. En futbol també és notícia la llista de Montse Tomé. Partits de Nations League a Espanya davant de Bèlgica i davant d'Anglaterra. Si ha entrat en aquesta llista Irene Paredes, no ha entrat Jennifer Hermoso, que està veient avui pràcticament l'última sessió de declaracions en el judici contra Rubiales amb les declaracions dels últims acusats. I escolti, això, la Copa del Rei de bàsquet ja comença a bullir. Ja
sí, senyor,
està,
ja està xup-xup, eh?
Ja està xup-xup, ja tenim l'Alberto Díez camí de l'aeroport per desplaçar-se a Gran Canària. I hem analitzat al llarg de la setmana les opcions dels catalans en protagonista. Avui li toca al Futbol Club Barcelona i avui, si les comunicacions són propícies, el seu base, Juan Núñez, ens atendrà per parlar una miqueta i analitzar com es veu aquesta Copa del Rei de les Palmes de Gran Canària des del punt de vista blaugrana. Parlant de copes, ahir el Barça de futbol se el van eliminar de la Copa del Rei, va perdre 3-2 al camp del Jaén, mentre que després de la disputa del Mundial d'handbol torna la Lliga de Campions. Encara hem de rematar la primera fase, la fase de grups, amb el Barça visitant la pista del Aalborg danès.
José Luis, moltes gràcies.
Recordi, Barça, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, i si no li agrada el sorteig, això és el que hi ha.
És el que toca.
És el que toca.
I és el que ens ho menjarem. Gràcies, José Luis, cuida't.
I igualment, adeu.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres i analitzarem, evidentment, també aquests emparellaments de l'emparellament del Barça a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, acabem de fer informació de serveis. Com tenim la meteo? Doncs atenció, perquè ens està creuant un front que ha començat aquesta matinada des del sud, que va escombrant el territori cap al nord. És a dir, de cara a aquesta tarda esperem pluges, sobretot a tot el litoral. A tot el litoral, puntualment, poden ser abundants cap al Camp de Tarragona, cap a la costa central, però, bàsicament, de forma generalitzada, la majoria de punts de Catalunya, doncs, serà pluja feble, que passarà, bàsicament. Demà, dijous, ens aixecarem ja amb un dia molt més estable, amb les típiques boires a ponent, espesses, que s'aniran aixecant durant el dia. No sé si del tot, però s'aniran aixecant durant el dia i tornarà el predomini del sol. Les temperatures baixaran una mica, però la tendència de cara a aquesta setmana és que acabin el cap de setmana pujant i bastant. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Anem a preguntar al Servei Català de Trànsit. I preguntem a l'Eduard Sánchez. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment tot plegat encara força raonable, força estable pel que fa al volum de trànsit. No hi ha cap gran cua especial que hàgim de destacar, més enllà dels múltiples trams o punts afectats per obres, per citar-ne dos, per exemple, la zona que afecta la C-17 a l'Ametlla del Vallès, en sentit Barcelona, o també la zona que afecta la C-245 a Sant Boi de Llobregat, amb retencions en els dos sentits de la marxa. En tot cas, tret d'això, com dèiem, sense cap complicació especial, sí que a la ronda litoral de Barcelona, aquí trobarem aturades per un vehicle variat entre Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs i molta lentitud, de fet, entre Prim i la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. A la ronda dalt no hi ha tantes aturades, però sí molta lentitud entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Trinitat. És tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Eduard.
Que vagi.
Que de seguida parlarem de moltes coses. Parlarem fins i tot de filosofia, de com prendre't les coses, i també parlarem de música. Parlarem del tribut a David Bowie d'aquest cap de setmana, del divendres, concretament a l'Ut de Gas, i parlarem després de saber perdre. Tu saps perdre? Doncs és bastant important saber perdre, i de tot això en parlarem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa?
No.
¿Pero y si no estás ahí?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado, sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si us agrada David Bowie, doncs esteu d'enhorabona, perquè precisament aquest divendres, aquest proper divendres, a partir de les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas, tindrem un gran homenatge al gran, immortal, incombustible David Bowie, a càrrec dels Black Stars, que ja havien precisament estat a Luz de Gas, doncs fent un mateix homenatge. Doncs parlem precisament del que ens tocarà aquest proper divendres, i parlem amb la veu, amb el que fa de David Bowie, bàsicament, el que posa la veu i tot l'entusiasme en l'homenatge és el Javi. Javi, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días.
Ostras, poner la voz de David Bowie, tela marinera esto, ¿eh?
Sí, tú lo has dicho. Tiene que haber parte de voz, parte de entusiasmo, de cariño y todo lo que se le tiene hacia este artista. Sí.
Bueno, de hecho, Black Stars os formasteis en el 2020 precisamente para eso, ¿no? Con el objetivo de rendir homenaje a David Bowie.
Uh-huh. Así es, así es. Yo personalmente es algo que tenía desde muy pequeño. Para mí fue un sueño cumplido. Le he seguido por varios sitios de Europa, le he seguido más allá incluso de su música, ¿no? Entonces es alguien al que queremos muchísimo y encantado de llevarlo por ahí.
¿Y esperabas este éxito? Porque, vamos, allá donde vais agotando entradas.
Sí, efectivamente, pero te tengo que decir una cosa. Si hay una fecha marcada para nosotros es precisamente este viernes en Barcelona, ¿no? Porque a veces en España es el gran conocido desconocido, ¿no? Pero sin embargo en Cataluña el respeto y el cariño que se le tiene es incomparable. Y estamos precisamente deseando, estuvimos hace poquito en Tarrasa, en el auditorio, y es una pasada para nosotros ir ahí.
Es el homenaje al gran duque blanco David Bowie. ¿Qué veremos este viernes en la Sala Luz de Gas?
Pues mira, lo que veremos es sobre todo el respeto absoluto por el artista, evitando siempre la parodia y lo que es el disfraz, y ponemos el foco en el sonido de Bowie en directo. La pegada y la fuerza que tiene, nada tiene que ver con los discos y en eso, y creemos que el ambiente que se va a generar es el verdadero homenaje que se le puede dar a Grand David, sí.
Bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero posiblemente estemos hablando de uno de los músicos más influyentes del siglo XX, entre otros muchos, por supuesto, pero David Bowie estaría en esa lista.
Así es, así lo reconoce tantos, desde U2 hasta Madonna, ha influenciado muchísimo. Y luego está en nuestra vida cotidiana, porque a veces gente que no lo conoce no se imagina la de anuncios en televisión que está ahí detrás y bueno, realmente hacemos un set lo más, ¿sabes?, lo más abierto al público para que cualquier persona pueda disfrutar de su música.
¿Cómo se organiza un homenaje a David Bowie encima del escenario? ¿Cómo se escogen los temas y el orden?
Pues es muy sugerente, es el set list que a veces nos preguntan por redes, que es precisamente el secreto mejor guardado, porque cuando tú ibas a ver a Bowie en directo jamás sabías por dónde iba a salir. Entonces ese momento que hay de intercambio entre tema y tema, hasta eso tiene su magia, ¿no? Intentamos ir siempre como hacía él, hasta en los propios temas, de menos a más. Durante el show, ¿no? Pero bueno, siempre cuidando las luces, siempre somos ocho en escenario, con coros, con percusión, saxo, o sea, queremos hacerle el homenaje que se merece.
Además es curioso, no sé si te pasa, Javi, que incluso muchos se pueden sorprender de la cantidad de temas que son de David Bowie y que no se lo esperan, no lo saben.
Exacto. Es lo que te comentaba antes, cantidad de anuncios comerciales que sale su música, tanto de grandes marcas de colonia como de moda, y la verdad, siempre estuvo en vanguardia. Su música de antes puede sonar ahora perfectamente con precisamente los arreglos que le hacía él en directo, que insisto, el sonido de Bowie en directo es tremendo y la banda está ahora mismo en un punto muy fuerte. Aparte quería comentarte, antes de que me puedas preguntar o no,
dime.
Que, bueno, vamos de la mano de unos catalanes como Iván y Josema del Cabo, que es la productora Tengo un Pasajero, que precisamente desde el año pasado que estuvimos en Barcelona, pues ofrecieron que podían llevarnos por toda España y ellos son nuestro manager y estamos muy agradecidos y contentos con ellos.
Pues ahí estaremos precisamente este viernes con todos vosotros, contigo Javier Martín, con todos tus compañeros, para disfrutar de este homenaje a David Bowie en Luz de Gas a partir de las 9 de la noche. Se abrirán las puertas y ahí empezará y ahí estará Black Stars con toda la fuerza para homenajear al gran Duque Blanco. Javier Martín, muchísimas gracias por la charla y el viernes nos escuchamos. Bueno, te escucho.
Gracias por el cariño que tenemos como siempre ahí. Gracias por todo.
Siempre es un placer. Hombre. Gràcies per estar aquí amb nosaltres i demà passat ens veurem. Bé, que de seguida parlarem amb la Marta González i en parlarem sobre perdre, sobre saber perdre, en tot cas, guanyar i perdre. A veces se gana, a veces se pierde. Ah, és aquella frase de l'1-2-3. Bé, acabo de comentar, deixar una anada molt viejuna, Doncs d'això en parlem de seguida aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com porteu això de la, del guanyar i perdre? És a dir, el vostre nivell de frustració quan perdeu, quan guanyeu. A vegades es guanya, a vegades es perd. És una qüestió de la realitat de la vida i moltes vegades també va acompanyada d'una lliçó, sobretot quan perds. Vam parlar de tot això amb la Marta González, que és directora de l'Institut de Ciències Afins, entre altres coses. Marta, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Tu ets, Gabriel. Tu ets més de guanyar o de perdre?
No, jo sóc més aviat de perdre, però ho porto bastant bé, perquè sé que la vida és així.
Carai, però això no és un enfocament una mica negatiu?
Sí, bueno, però no, el que passa és que, bueno, perdre, vull dir, no, és molt difícil guanyar moltes vegades, t'ho dic perquè jo tinc bastant experiència, primer pels alumnes, no, el món acadèmic, i després pel món de l'empresa. Moltes vegades no és tan fàcil optar, per exemple, a un projecte que tu presentes, doncs, bueno, com que presenten varis, i tots som, jo sempre dic que no hi ha un únic bon, sinó que hi ha més d'un. I clar, moltes vegades també és una mica la sort. No sé, jo ho porto bastant bé, allò del tema de perdre, eh? Vull dir, no sóc... A més, mira, com que jo sempre era el número 3 de les germanes, com que era petita, pues, sempre tocava perdre, o sigui, a mi em deixaven sempre de banda les altres germanes meves grans, saps? O sigui que potser tinc això molt, molt interioritzat, no? Però bueno, també he guanyat, coses, o sigui que no.
Home,
és, també,
segurament sí, segurament sí.
I el que passa és que, bueno, el tema de perdre ho porto bastant... Bastant bé, no ho miro com un drama gran.
Bé, però això és important perquè s'ha de saber perdre, no?
Sí, clar, sí. Home, vivim en un món que tots els polítics, a l'exemple, perquè és el que tenim més flagrant, tots guanyen, tots diuen les coses que ells guanyen, tots són estupendos, no, i la vida real no és això, no? I saber perdre amb noblesa ajuda a la fortalesa mental i a tolerar la frustració i també a acceptar amb humilitat la victòria aliena, no? Que és molt sa. És molt difícil, perquè tots ens dona una mica de ràbia quan els altres guanyen i tu no guanyes, no? Això qui digui el contrari...
Això és un fàstic. Però sí que és veritat que possiblement els nanos d'avui en dia, els joves, que no deixa de ser tot això una lliçó de vida, però sí. Sembla que el tenir-nos entre cotonets a l'hora de perdre o guanyar els hi baixa a nivell de frustració, és a dir, que no els hi fa cap gràcia, i no sé si això acaba de ser bo o no.
Clar, és que quan una persona està massa protegida en aquest sentit i massa doncs, tot ho fas molt bé, bueno, si tots ho fem les coses bé en molts moments, segurament, home, hi ha gent xapucera, però normalment fem les coses bé, sempre hi ha algun error i dels errors s'aprèn, però clar, quan tu a una persona la tens massa protegida en aquest sentit, doncs clar, ho porta molt malament perquè pensa que ella és el millor del món, és el centre del món i no som ningú el centre del món, o sigui, i clar, perdre ens recorda que devem ser humils i de reconèixer pues, la superioritat dels altres, no? Que hi ha gent pues, molt bona i que bueno, pues, tot això ho sap molt bé. Pues, mira el Nadal i el Djokovic, no? No eren bons els dos,
sí.
Però havia de guanyar un, no?
És el que
i
toca.
No per això, i no per això, o sigui, la frustració, clar que la tindrien segur, tant un com l'altre, encara que estan molt preparats, estan, però al final dius, bueno, pues és que és veritat, o sigui, algun dia jo tinc que perdre i l'altre t'ha de guanyar, o sigui que el bon guanyador pues celebra el triomf, no se sent superior als demés, que això és molt difícil, perquè quan tu optes o competeixes amb algú, sempre tens aquella cosa de dir jo sóc la millor, o sóc el millor, no?
Mm-hmm.
No? Sí, sí. I, bueno, pues, perquè, bueno, en alguns moments la veritat és que es guanya i en altres es perd, no? No humilla els seus contrincants, sinó que més bé, més aviat els anima. Això, home, sí que hi ha gent, però és molt difícil. Jo que faig a vegades pues, cursos de preparació de la gent així, inclús de polítics i fet, això d'animar els altres, pues, a la gent li costa molt. Jo tinc que animar a l'altre? Home, pues sí. Però com? Home, però ho has de fer de manera que es noti, que és natural, perquè si no, si es fa, millor que no ho facis, no?
Bé.
Bueno, reconèixer el treball dels altres, dels que t'han ajudat, el bon perdedor, pues, sap acceptar la derrota. Això del millor, o sigui, això és, en l'àmbit esportiu es veu molt bé, però també els esportistes es frustren i també posen cara de...
Home, t'ho imagina't, estar preparant una qüestió, un campionat, un partit, i perdre el darrer minut o el darrer segon, doncs gràcia no fa. Ja està.
Clar, perquè pensem que quan perdem pues, som uns fracassats, que, bueno, hem tingut, que nosaltres som bons, però mira on hem quedat, els sentiments són negatius. No, al contrari. Hem perdut, però què hem de fer per guanyar la propera vegada? Vinga, i veure una mica, pues, donar-li l'estratègia de ser la de treballar perquè la propera pues, siguis tu el número 1, que siguis tu el que guanyis, no?
Bé, saber guanyar és un art o no? Perquè possiblement té aquell punt d'art en aquest cas, no?
Clar, és molt important saber gestionar adequadament les derrotes i els errors. Sobretot els errors, perquè quan ens sentim derrotats o no guanyem, quan hem comès algun error, o quan, no perquè l'error sigui de base, sinó perquè potser l'estratègia no ens ha funcionat, no? Que moltes vegades l'estratègia és la manera de vendre, la manera d'implementar aquest projecte o aquesta manera de fer. Llavors, bueno, pues, hem de pensar que hem d'evitar el pensament túnel, que es diu, que se'ns refereix al que pensem que hem guanyat i nosaltres som incapaços de contemplar altres possibilitats, no? No, sempre hem d'anar amb la possibilitat, encara que sigui petita. És veritat que hem d'anar per guanyar, però hem d'anar amb una possibilitat petita perquè si no ens frustrem massa de que potser jo no funciona, no? I aquest pensament, doncs clar, si no el tenim, això ens danya el cervell i hem de saber que sortir victoriosos moltes vegades no és fàcil i que hi ha moments doncs, que hem d'aconseguir potser doncs, un empat està bé. La gent està més conforme si té un empat que una derrota, clar. Perquè l'empat diu, bueno, va, som dos,
vale,
no?
Vale, vinga, va. Mira, hi ha una anècdota molt interessant que m'agradaria que expliquessis sobre una partida d'escacs en plena Guerra Freda, que possiblement és un dels exemples de com superar o com saber guanyar en temps tan difícils com en aquell moment entre la Unió Soviètica i els Estats Units.
Clar. Ja, perquè van ser molts anys de Guerra Freda, eh? I era un campionat d'escacs amb dos contrincants, un rus i un americà. Llavors era el Boris Spassky, que era el rus, i el Bobby Fischer, que era l'americà.
Sí.
I clar, el Boris Spassky doncs va veure que al final doncs, la partida estava guanyada per l'últim moviment.
Sí.
Estava fet, ben fet, i a més per guanyar per l'Spassky, es va aixecar, es va posar a aplaudir i clar, tothom va aplaudir. I això és fantàstic. Això no moltes vegades es veu, això, eh? Costa bastant aplaudir a l'altre, eh? El que, clar, va fer que tothom, la gent que estava allà present, pues fes el mateix, no? I el moment aquell de rivalitat i el desig de guanyar i la pressió que tenien, perquè, clar, quan tu vols guanyar tens una pressió important, doncs van fer que superés a l'espírit aquell correcte, a l'honor de reconèixer el contrincant, el que havia vençut. Tot això fa que, pues que siguin grans de veritat, perquè això va demostrar la grandesa d'aquesta persona.
Tu creus que vivim, Marta, en una societat on està, on pràcticament és obligatori guanyar i qui no guanya ja està condemnat, ja està estigmatitzat? No és com la cultura dels Estats Units, que en aquest cas qui fracassa doncs sembla que tingui un valor afegit, sobretot empresarialment parlant. Aquí a Espanya això no passa.
No, aquí no. Aquí és, encara tenim l'estigma aquest de que si no guanya, si no tot és perfecte. Per això la gent enganya amb els currículums, perquè no posa mai que... Mira, he treballat en tal lloc, però m'han fet fora perquè no vaig donar la talla. Doncs pues no passa res. Això als Estats Units és fantàstic, perquè és com una segona o tercera oportunitat. Tu que abans parlaves de la segona oportunitat, doncs les oportunitats amb la vida... És important tenir oportunitats i donar-nos oportunitats nosaltres. Clar, mira que els americans són molt competitius i són una gent que només estan per ser més millors i el número 1 i sempre estan fent rànquings i tal. Però en aquest sentit tenen aquesta travessant de que si tu no aconsegueixes a la primera, a la segona, a la tercera, a la quarta, no passa res. I a més és bo perquè vol dir que tu t'estàs esforçant en arribar a ser millor, no? T'estàs reformant més, no? I això és molt important. Això, jo he treballat amb una institució iberoamericana que està a Estats Units i em diuen això, que els americans, quan a vegades he parlat de que nosaltres som competitius, perquè els humans, també com els animals, eh? Vull dir que tots volem ser els primers. I si no, que li diguin als animals quan tenen el cortejo, no? Que volen ser el número 1.
Home, aquí està, és una de les claus, eh? O si no, no pilles.
Sí, home, això et dic, que al final tots tenim... Això jo crec que és condició humana i condició animal del cervell que ens fa dir nosaltres som els millors i els primers, no? I bueno, pues el no tenir aquesta oportunitat, o sigui, no arribar a ser el primer, no passa res. Tu pots, bueno, el mateix Trump ha creat moltes empreses i s'ha arruïnat, eh?
Sí, o sigui que no, però és... Donald Trump no sé si seria l'exemple, perquè bueno, abans de ser president ara no li va sentar gaire bé perdre les darreres eleccions.
No és bon perdedor, no, estic d'acord amb tu, eh? O sigui, ell ha perdut els negocis, però en altres aspectes no és bon perdedor. Això està claríssim. I a més, ja se li nota amb l'altre anar que té, no?
Sí, ja té pinta, llavors, ja. Bueno...
Clar, sí, home, ara... I només veure la seva firma? Tu no t'has fixat amb la seva firma?
Doncs no.
Fixa-t'hi. Fa una firma amb un retolador molt gros, molt gruixut, i a més és enorme, és quasi un quart de pàgina.
Este soy yo. Marta, ho deixem aquí. Escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
I escolta, perdre no és pitjor, sinó que és per saber aprendre la lliçó.
No, digue-m'ho a mi. Vale, gràcies, Marta, cuida't molt.
Vale. Adéu. Una abraçada.
Va, que m'ho digui a mi. Jo prefereixo ser feliç a tenir raó, bàsicament. A mi arriba un moment a la vida que arribes a aquesta conclusió. És millor ser feliç que no tenir raó. Per norma. No sempre, eh? Bé, totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Rebint la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, i ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una molt bona tarda.